Bon dia, què tal, com esteu? Som dimarts, 11 de juliol de 2023. Déu-n'hi-do, quina nit que ha passat, que hem passat tots plegats. D'aquí una estoneta el nostre home del temps, el Marc Paredes, li demanarem si ha estat tòrrida, tropical, el que ha fet ha estat molta, molta calor i estem a punt de viure el pic. Al final no serà onada, serà pic de calor, però tots espantats una mica amb la calorada. La veritat és que la calor ha arribat molt més tard que l'any passat, això s'agraeix. Però fa mandra, costa, tant si estàs de vacances com si estàs treballant. Nosaltres som els del Penedès en xarxa i ens hi posem amb ganes aquest dimarts, malgrat la calor, malgrat el pic i la nit que hem passat. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Al llarg d'aquestes 3 hores passaran moltes coses, però sempre hi ha un denominador comú, que és Penedès, amb majúscules, Alt i Baix Penedès. I pel que fa als continguts d'aquest dimarts, doncs així que acabi el sumari, saludem el nostre home del temps d'aquesta darrera etapa del magazín, d'aquest tram final, que és el Marc Paredes. Amb ell repassarem aquest inici de setmana i aquests conceptes quant a les nits caloroses i les diferències entre onades i pics de calor. Ell hi posa ordre d'aquí a uns minutets. Tot seguit seran un quart de 10 aproximadament. L'Aroa Beltrán, educadora infantil i terapeuta emocional, ens parla de les vacances i dels beneficis que tenen en els infants. A 2:15, primera cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, 5 minuts per escoltar què passa als nostres municipis de la mà dels serveis informatius d'aquesta casa. I quan passin pocs minuts, de 2:15, obrirem l'última roda política d'aquesta temporada 22-23 i asseurem els diferents estudis del magazín a regidors i regidores de Cultura per parlar de les festes majors, perquè venim de mesos de feina per preparar unes eleccions municipals i ara unes generals, i volem saber si aquesta festa major serà diferent o com serà, no? A vegades és el mateix equip de govern qui l'entoma, d'altres són equips de govern nous. Quins canvis representa això respecte l'any passat? Si hem deixat ja enllà el Covid del tot, o encara resisteix, si han hagut canvis d'hàbits. Bé, tot això els hi demanarem a partir de 2:15 a la Irina Pérez, la nova regidora de Cultura d'Olèrdola, a la Dolors Miquel, regidora de Cultura de Sant Jaume dels Domenys, i a la Judit Vidal, regidora de la Bisbal del Penedès. Començarem la roda política parlant una amb una, amb totes tres, i farem una pausa a les 10 per escoltar el butlletí de notícies, i a partir de les 10 i fins 2:15... volem que facin tertúlia plegades. A 2:15, de nou cita amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, el segon flaix informatiu. I a continuació, un duet molt entranyable que ens ha acompanyat al llarg de la temporada i que avui acomiadem. Avui és el seu darrer dimarts, on el Xavi Roig, el sommelier de Cal Fer-ho, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, que ens portaran l'últim maridatge, l'última proposta gastronòmica que el Xavi regarà la mar de bé. Obrirem la tercera hora amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús des de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. I avui, com que és el darrer dia, traca final i regalarem un parell de llibres infantils del grup EDB i d'Ànima Llibres. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat, darrer flash informatiu. I per acabar-ho d'adobar, que són 3 hores, pantalles. Avui no es pot acompanyar el Carles Gala aquest darrer dia. I tancarem amb les fake news. Així es presenta aquest dimarts 11 de juliol el Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El temps.
Marc Paredes, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Home, et volia preguntar per la nit que hem passat. No sé com l'has passat tu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Nit de mal dormir, sí.
Doncs sí.
Sí, sí, bastant. Tot i que us he de dir que al Penedès encara ha estat més o menys suportable, no tant com a la costa, que aquí l'aixafogor sí que s'imposa, i no tant com a l'interior, que aquí sí que les temperatures s'han enfilat bastant més a la matinada.
Escolta,
vull dir que el Penedès ha quedat una mica al marge.
Hem resistit.
Hem resistit una mica,
hem
sí.
Hem resistit, però Déu-n'hi-do, eh? I l'anterior també.
Exacte, sí, sí, sí.
Explica'ns la diferència entre nit tropical, nit tòrrida, perquè amb el canvi climàtic estem aprenent nous conceptes a marxes forçades.
Sí, 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 així és. Mireu, les nits tropicals potser és el terme, no?, que més sentim, perquè és quan la temperatura nocturna, és a dir, quan a partir de la 1 de la matinada la temperatura nocturna està per sobre dels 20 graus. Això sí que és un fet recurrent durant l'estiu, succeeix doncs, uns 30 o 40 dies durant tot l'estiu, vull dir que Déu-n'hi-do, sobretot a la costa, perquè l'aixafogor fa que la sensació doncs, sigui més acusada. I la nit tòrrida, que és aquest nou concepte que avui s'ha viscut en molts punts del país, doncs és quan la temperatura està per sobre dels 25 graus. I encara hi ha un altre barem, que és la nit roent, que és quan la temperatura nocturna està per sobre dels 30 graus. Esperem que no hi hagi una altra per sobre dels 35, que no existeix de moment, però nit tòrrida és quan està per sobre dels 25, i la nit roent, que s'ha vist, bueno, s'ha viscut alguna vegada molt sí. puntual, és quan està per sobre dels 30 graus.
Déu-n'hi-do, anirem aprenent aquesta terminologia que ens porta al sí. canvi climàtic.
Ens hi haurem d'anar acostumant, sí.
I, escolta, com es presenta la setmana? Estàvem pendents d'una possible onada de calor, al final no serà per tant.
Bueno, si et sembla, podem fer un repàs a les temperatures actuals de la comarca, perquè
sí.
la veritat és que les temperatures doncs, ja estan pujant i de valent, tot i que estan per sota, en general, dels 25 graus. Mira, ara mateix a Vilafranca, al Penedès, la temperatura se situa als 24 graus i a Sant Sadurní, per exemple, sí que ja és més alta i està per sobre dels 25, igual que a Gelida o també doncs, a Subirats. Però a l'extrem sud del Penedès encara costarà una mica més d'enfilar-se, però ja us dic que a mesura que avanci el matí les temperatures pujaran i l'avís, el Servei Meteorològic de Catalunya ja és un avís a tot el país, concretament, vaja, no se'n salva cap comarca, però especialment seran les comarques de Ponent, del Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, on la calor serà més acusada, i el Penedès aquí en quedarem una mica al mar, i sobretot a la costa també, perquè el mar farà que la temperatura no pugi tant, costi més, i a la Catalunya interior, doncs aquí sí que, bueno, que haurem de buscar maneres per pal·liar aquesta calor, perquè la veritat és que els termòmetres podran pujar per sobre dels 45 graus. I si això passa, si passem d'aquests 43,5, hi haurà rècord absolut. Per tant, tret d'això, el sol predominarà i a la tarda sí que es podria deixar escapar alguna nuvolada, 4 núvols alts i prims, sobretot al Penedès.
Quan començarà a punxar aquesta calorada?
Mira, a partir de dimecres ja hauria d'anar a la baixa, perquè no és una onada de calor, és un pic puntual que es viurà entre avui i fins aquesta matinada. Per tant, a partir de demà ja hauríem de començar a anar a la baixa. Es notarà clarament, no nosaltres, perquè nosaltres no és que visquem molta calor, sobretot al Penedès, però sí que la Catalunya interior i la Catalunya central, Prepirineu, doncs aquí sí que es notarà ja que a partir de demà els termòmetres començaran a baixar i podrem respirar una miqueta millor.
Doncs moltes gràcies, Marc. Cuida't i fins divendres.
Fins divendres, que vagi bé.
Anem ràpidament cap a la capital del Cava, on ens esperen l'educadora infantil i terapeuta emocional, Aroa Beltrán, amb la companya Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, avui ens acomiadem d'una de les col·laboradores de la temporada puntual, cada dues setmanes, els dimarts, la que ens acompanya amb la seva secció d'educació, és l'Aroa Beltrán. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Molta calor, però
moltíssima,
molt bé.
Moltíssima calor en aquests dies, que ja diuen que tocarem sostre, tocaran sostre les temperatures, ja anem tremolant una miqueta. Però bueno, encarant ja i visualitzant aquestes vacances d'estiu.
Doncs sí, tan necessàries i en les que ens donaran una mica d'aire, no? Si més no.
I tant. No sé si aire físic, però com a mínim...
Total. Però bueno, almenys tindrem l'oportunitat d'enfocar-lo una mica cap a on puguem o on vulguem veure-ho, eh? I si us ve de gust, avui ens hi posem, no? I parlem una mica... de les vacances, oi?
I tant. Fa 15 dies aprofitàvem allò al final del curs escolar per començar a parlar de les vacances d'estiu dels nens, d'aquests mesos que tenen per davant. Avui reprenem el fil i continuem parlant d'aquest tema.
Sí, de fet, la meva intenció també de reprendre una mica el fil, Eli, és, bueno, arrel d'alguns comentaris que m'han sorgit, no?, de l'altre dia també, i de les vacances, perquè tenen tantes vacances, o quin bé els hi fa, no?, als infants les vacances, i a vegades no en som conscients que són infants, no?, i que, bueno, que és molt necessari. I avui volia portar-vos, pues, quins beneficis aporta les vacances per ells, no? Però abans d'això, Eli, si et sembla tu, abans de res, potser que cal que pensem o ens preguntem, no?, ens aturem una mica un moment i revisem la nostra relació amb les vacances, amb el temps lliure, en especial, no? Com el vivim nosaltres? La nostra relació amb el temps lliure com a adults, no? El vivim amb la necessitat d'omplir-lo de moviment, d'activitats... Què penses?
Aquí ve la pregunta del milió, eh? I la discussió, i la discussió de sempre entre els partidaris d'omplir absolutament tot el lleure i els del temps lliure també és per descansar.
Clar, necessitem sentir-nos igualment productius i fer, no? I anar aquí, anar, no? Ens esgarrifa a vegades perquè... pensar que els nostres infants poden estar perdent el temps, eh? En el seu temps lliure. Jo crec que d'això, o sigui, hi ha una bona reflexió, perquè a vegades, ostres, és que és perdre el temps, no? Inclús això ho dèiem a vegades amb el tema del jugar, no? I del joc lliure. És que s'ha de fer, no? El jugar és perdre el temps. Ostres! Eh? Pues, jo crec que aquesta és una molt bona reflexió, perquè d'on traiem aquesta presa, no? O aquesta mirada, o aquesta... Bueno, sí, aquesta presa de decisió és des d'on l'adult, no? Vincularà pues, la seva experiència amb el temps lliure, no? Poder estar present, no? Poder viure aquest temps lliure, no? Des d'un altre lloc, és, no sé si és vital o no, però la veritat és que marcarà, no? El fer d'aquests infants també, i sobretot les nostres inquietuds, no? Com nosaltres estem, no? Aquí, qualsevol tria o qualsevol opció, des d'on la fem, des d'un costat o des de l'altre, no? Tindrà en compte aquestes preferències, no? I sobretot, important, jo per mi, ja traiem-nos des d'adults, no? Des d'on ho vivim nosaltres, marcarà el què, però el més important és des d'on ho viuen ells, no? O des de què hem de tindre en compte dels nostres infants, no? Pues hauríem de tindre en compte els seus gustos, no? Les seves habilitats, l'estat d'ànim que estan vivint en aquell moment, no? Avui no tindran les mateixes ganes o amb aquesta onada de calor, no? El mateix estat d'ànim que, pues, si fa més fresqueta o si tenim ganes de... Pues no tindrem les mateixes sensacions, oi? Per això és important, jo crec que és important que puguem veure, no?, des d'on veiem aquest temps lliure i que els infants puguin participar en aquesta elecció, ja no de vacances, sinó de què fer amb aquest temps, no? És important. És important que no, pues no empenya'ls, no?, a fer activitats o viure experiències que no ens agrada o que simplement no estan preparats encara, vale?, per fer-les, que els escoltem pues la seva voluntat i tenir sobretot en compte que, bueno, que aquest espai lúdic, vale?, omplirà i desenvoluparà, que ara us ho explicarem, la seva experiència, la seva tria és important aquí, no? I per què els afecta tant, no? O per què afecta en el seu desenvolupament, no?, aquest espai lúdic o aquestes vacances? Pues els afecta d'una manera molt significativa. I sabem ara, sabem que els infants, les vacances, bueno, ho dèiem abans, fora de línia, és un temps vital i que molts adults tenim experiències o tenim records, imatges molt gratificants. Quan, Eli?
Estiu.
En les vacances, oi que sí? Exacte.
I tant.
I és, de fet, els experts, ara us ho explico, però ens diuen que, vaja, és un dels millors moments on es creen, pues es potencia el coeficient intel·lectual, la creativitat, i es reforcen els llaços afectius, entre d'altres, eh? Imagina't. Lo important que són les vacances, no? I per què? Pues com afecten les vacances en aquest desenvolupament dels infants? Pues avui sabem que prendre vacances, no?, que tenir vacances i fer-les junts, vale?, que en molts casos, ho dèiem l'altre dia, no és viable, però bueno, que podem passar aquestes estonetes, que tenim, al millor ja no són els pares, són els avis, són els tiets, són el, no sé qui sigui, no? Pues desenvolupa això, aquests llaços afectius, no?, aquesta creativitat. Hi ha molts beneficis que aporten en aquí, no? I com afecten les vacances en el desenvolupament? Influencien positivament o negativament? Perquè a diferència del que tots pensem, oi? O tendim a pensar, les vacances no suposen una suspensió dels aprenentatges, ni molt menys. Al contrari, suposen pues una altra manera de fomentar, d'estimular els infants i que puguin absorbir en molts casos tots els coneixements que ja hem adquirit a l'escola o en el nostre any, no? Com diem nosaltres. I a més també suposa l'oportunitat de posar en pràctica, no?, el que ja sabem. Llavors les vacances no són una interferència ni un desig, no?, sinó són necessàries, i oportunes, a més, A més, hi ha molts experts que corroboren el que estem dient, i experts infantils, juvenils, han determinat que hi ha una sèrie, bueno, uns beneficis vinculats a les vacances i que potencien aquest aprenentatge, sobretot amb moltes o en diferents facetes, no? Inclús ajuden a reforçar, vale?, que això ja ho vam parlar la setmana passada una mica, per mi molt important, aquests vincles afectius familiars, no? Existeixen molts beneficis, com diem, de les vacances. Si vols, en revisem alguns de més importants, no? De fet, el fet de prendre vacances i de, en general, disfrutar, no?, d'aquest descans, com deien, d'aquest temps lliure, no?, aquest temps lúdic, vale?, que no s'ha de fer, sinó que també pot ser per descansar, permet als infants, com amb els adults també, l'oportunitat d'alliberar-se de l'estrès acumulat per tot el compliment de les obligacions durant tot el temps. Imagina't, Eli, què suposaria que aquests infants no tinguessin aquest temps. Aquest temps necessari, que per ells aquesta reparació és molt més gran o la necessiten més gran que no pas els adults, vale? Per tant, ostres, no volem nens estressats, oi que no? Ja en tenim prou amb els adults que no sabem fer-ho d'una altra manera. Per tant, és vital, vale? Que els donem aquest temps de lleure, aquestes vacances, aquest no fer, vale? Perquè es puguin, pues això, deslliurar o que puguin alliberar, no?, l'estrès acumulat. I si els nostres fills, no?, encara diran, bueno, però és que, no?, els llibres, els deures, els no sé què, que l'altre dia no ens vam donar, no? Mm-hmm. Ostres, que es passin un temps fora, vale? Unes setmanes allunyats dels llibres, de les feines d'escola, no els hi passarà res. Els estímuls que reben durant les vacances afavoreixen. Afavoreixen la disposició a aprendre altres continguts. És més, afavoreixen a la tornada a l'escola voler aprendre més. Quan jo estic saturada de tant contingut, la motivació que tinc per seguir aprenent no és la mateixa que quan jo m'he pres el descans i tornem-hi, uau, no?
I tant, i tant.
Molts psicòlegs bueno, sociòlegs indiquen que és necessari deixar que els nens descansin, juguin, inclús s'avorreixin, Eli, per trencar aquesta monotonia i així evitar aquesta saturació. Importantíssim, Com afecten les vacances al desenvolupament dels infants? Doncs, com dèiem abans, segons especialistes en l'aprenentatge cognitiu, vale? Hi ha 5 àrees específiques, vale? Que resulten molt beneficioses, vale? Durant aquest període de descans, vale? D'oci i esbarjo, no? Diguem. I són les següents. Què potencia? Doncs mira, imagina't, el coeficient intel·lectual, com ja ho hem dit, la capacitat de concentració, la consolidació del caràcter, vale? La capacitat d'alliberar l'estrès, com ja hem dit, i la capacitat de crear llaços afectius, vale? A persones i llocs, vale? Perquè aquells llocs, com dèiem abans, que anem de vacances, són significatius, en les nostres vides. Per què? Perquè estem aquí, estem en aquest període on aquest desenvolupament és molt més ric, vale? I això ocorreix perquè els nens en el temps lliure, en les vacances, quan juguen, vale, el que fan és que alliberen uns neuroquímics, vale, que estimulen a buscar l'emoció per mitjà de l'experiència, del contacte, vale, amb el medi, amb l'altra persona, i que això es tradueix després amb una millor connexió, amb un millor desenvolupament neuronal, vale? I amb una més àmplia connexió cerebral. Imagina't. És important o no és important, Eli?
Importantíssim.
Pues, com bé diem, no? O sigui, són molts de les connexions, vale? D'experiències que vivim durant les vacances i el que el vincula, vale? Amb això, vínculs cognitius en relacions concretes, no? Per exemple, pues, no sé, aprenentatges o activitats recreatives senzilles, en les que es poden treure molts beneficis. Per exemple, jo què sé, recordar llocs que es visita, no?, durant les vacances, que és el que diem impacte. Per què? Perquè hi ha una emocionalitat, perquè hi ha aquestes connexions. Aquí estan fomentant la memòria, no? El sentiment aquest d'apropament, no?, que tots sentim i que tots vinculen. Aquí s'estem creant llaços afectius, no? El joc en espais oberts, a la plaça, no? Tots tenim records d'aquests, oi? Pues això està fomentant la capacitat de concentració, imagina't, Els riures, les emocions positives, per exemple, pues, en aquí, important, estem desenvolupant la capacitat d'alliberar aquest estrès acumulat que tenim del fer. Pues no sé, l'espera, inclús la planificació d'aquelles petites vacances, d'aquell viatge, d'aquella excursió, vale? En aquí ajuda molt a combatre el dèficit d'atenció, per exemple, i la hiperactivitat, al tanto. Vale? I el que fomentem amb això és la capacitat de concentració, de què deixo, què no, què preparo, què anirem, per quina ruta, per quin no. Aquestes connexions que arriben a fer els infants és impressionant. I semblen coses banals, oi? Però mira quantes coses, Al final estimula molt el lòbul frontal, no? Aquest coeficient intel·lectual, aquesta, determinar aquesta capacitat, eh? I sobretot interacció amb altres nens, no? Que desenvolupa i desenvolupa pues, aquestes habilitats socials, no? Aquest desenvolupament social. Què et sembla?
T'agraeixo moltíssim el tema d'avui perquè hem ajudat com a mínim una mica a treure aquest estigma que tenen les vacances, a deixar de planificar-ho absolutament tot, a tenir una miqueta de temps lliure per infants, per inclús per nosaltres com a adults, que de vegades no ens permetem no fer res.
Exacte. Jo únicament recordar que les vacances són el moment perfecte, eh, per reforçar tot aquest afecte i cultivar aquesta autoestima amb ells mateixos, no? Donar aquesta importància que senten ells mateixos, amb si mateixos, quan estan creant, desenvolupant, no? I fent totes aquestes activitats que són, al final, una part important de la unió que simbolitza pues, aquesta família o aquesta unió amb el món, no? Amb la vida per ells mateixos, ja que això els ajuda a tindre una interacció sana, ¿vale? I una més bona tornada a l'escola, si què, eh? O sigui que no se n'oblidem.
Aroa, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest darrer capítol de la temporada, aquest darrer espai d'aquesta temporada 2022-2023. Agafem vacances aquest divendres, et donem vacances també, i si et sembla, ens retrobem el mes de setembre. Que vagi molt i molt bé.
Pues moltes gràcies, Eli, a vosaltres per comptar amb mi i molt bones vacances. Ens veiem a la tornada. But don't worry, be happy.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per calor molt intensa, tot i que les altes temperatures afectaran especialment les comarques de Lleida i a la Garrotxa, seran extremes gairebé a tot Catalunya. Per això, Protecció Civil de la Generalitat activava ahir al migdia l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per calor molt intensa avui dimarts, sobretot a partir del migdia. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya, a més per la matinada d'avui a demà, un avís per calor nocturna intensa a tot el litoral i prelitoral català. L'atur cau per quart mes consecutiu a l'Alt Penedès. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat ha presentat el darrer informe mensual del mercat laboral a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, que deixa unes dades notablement positives al mes de juny. A l'Alt Penedès l'atur va caure un 1,7% al juny, deixant la xifra de desocupats en 4.808 i la taxa en el 8,99%. La disminució va tenir incidència en totes les franges d'edat, especialment entre els menors de 34 anys i per sector, de manera més destacada en la indústria i la construcció. La ràpida intervenció de l'ADF ha estat clau per evitar un foc que s'estengués a Sant Martí Sarroca. Aquest diumenge, cap a les 7 de la tarda, es va produir un foc forestal a la vinya de Cal Salomó, al municipi de Sant Martí Sarroca, entre la masia L'Estol i la masia Can Grau. La zona calcinada va ser d'uns 500 metres quadrats, una extensió petita gràcies a la ràpida intervenció de l'ADF de Sant Martí, amb la col·laboració de les ADF de Torrelles de Foix i de Castellví de la Marca, el camió de la Federació de les ADF i dues unitats dels bombers de la Generalitat, a més d'un helicòpter bombarder, juntament amb una retroexcavadora per escampar les restes vegetals. I acabem parlant-vos de la commemoració de la realització del primer castell documentat de la història, carregat a l'Arbós fa 253 anys. Serà a l'Arbós el dissabte a partir de les 7 de la tarda. Es descobrirà una placa a la plaça de l'Església i es farà una recreació folklòrica del moment. El proper dissabte, a partir de les 7, l'Arbós viurà un acte extraordinari d'índole castellera. Després que durant el 2020 la pandèmia no va permetre dur a terme la celebració dels 250 anys del primer castell documentat de la història, enguany s'ha cregut oportú commemorar-ho en el 253 aniversari.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Passen gairebé 6 minuts de 2:15. Aquesta setmana, per tancar la roda política fins al mes de setembre vinent, hi ha una qüestió que no volíem deixar de banda, que no podia faltar, i són les festes majors. Mesos de feina amb unes eleccions municipals pel mig i ara unes generals per acabar d'arrodonir-ho. Com ha estat enguany organitzar-les, preparar-les? Com està resultant? Vaja, hi ha hagut canvis respecte a altres anys? Hi han actes nous? Es repesquen actes que potser s'havien deixat de fer? Què passa si entomes la festa major com a nou equip de govern? Així que tot això volem explicar-ho ara i comencem a Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya la nova regidora de l'Ajuntament d'Olèrdola en aquest àmbit de cultura, la Irina Pérez. Què tal? Molt bon dia, Irina.
Bon dia, què tal?
Dins dels supòsits que ara explicava la Sílvia, tu estàs en aquestes novetats, nou equip de govern i tot un canvi també a nivell personal per tu, també.
Sí, sí, total.
Fa molt poc estaves precisament en una comissió de festes.
Exactament, estava a la comissió de festes de Can Treball.
I tot just aquest mateix dilluns s'ha donat a conèixer el decret d'alcaldia que fa aquesta delegació de competències i ha confirmat l'Irina Pérez com a regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola. Una de les primeres atribucions, tasques que has de fer és aquesta organització de les festes majors. Com t'ho has trobat?
Bueno, hem arribat directament amb les festes majors, que comencen totes, quasi al cop, i la primera que comença serà Moja. Continuarà amb les urbanitzacions i després ja anirà a Sant Pere i Sant Miquel.
Amb ganes d'introduir canvis?
Bueno, en principi les comissions de festes ja s'ho gestionen bé, però sí que es noten alguns canvis a l'hora de fer.
Com quins?
Bueno, fan algunes coses noves, tornen a recaptar alguna cosa que es feia abans, que ara fins ara no s'estava fent, però a falta de que surtin els programes, del que ens van comentant, sí que hi ha novetats. Hi haurà novetats.
Que tenen a veure, entre altres coses, per exemple, que ja han deixat enrere, sembla que va passar fa molt de temps, però relativament fa poc, la pandèmia, les restriccions ja les hem deixat enrere, per exemple?
Sí, sí, restriccions cap. Ara, bueno, l'única, la de l'aigua, és l'única que tenim ara, que això sí que afecta una mica les festes majors amb el temps que fa, calor i tal, però bueno, ja les comissions s'estan gestionant bé per fer coses que no estiguin a les hores de sol.
De quina manera un ajuntament com el d'Olèrdola, amb aquesta diversitat de nuclis, dispersió de pobles i d'urbanitzacions, dona suport a cadascun d'aquests nuclis perquè pugui gaudir de la seva festa major? De quina manera recolza l'Ajuntament d'Olèrdola a les veïnes i els veïns que s'impliquen en la celebració d'aquestes festes?
Bueno, des de l'Ajuntament se li dona tot el suport possible, tant material com econòmic, i després estem amb ells treballant conjuntament en el que necessitin.
Recordem, durant la campanya electoral, un dels temes recurrents per molts grups polítics era mirar de facilitar les coses a les entitats.
Sí, el tema sobretot de subvencions. En principi, en els de la festa major està bé, perquè és la subvenció íntegra i ells ho poden gestionar, però estem mirant de cara a les subvencions que demanen per altres festes més petites, fer-ho millor i donar-los el suport des de l'Ajuntament.
Fa això molt pocs dies, doncs s'ho mirava des de l'altra banda la Irina Pérez, perquè era una de les integrants de la Comissió de Festes de Can Treball. Com es veu des de la banda institucional, des d'aquesta vessant de regidora?
Bueno, des de la banda del darrere, per així dir-ho, està molt bé, o sigui, tens una amplitud més gran per veure les coses i sí que pots entendre moltes vegades quan et deien, bueno, això no es pot fer així, però busques la forma i tot és donar-li el suport a les entitats. És el que nosaltres volem des de govern, és donar-li el màxim suport a les entitats i que se'n surtin.
En el cas de l'organització de les festes majors a Olèrdola, es compta amb aquestes comissions de festes, entitats que tenen plena autonomia per organitzar el que desitgin durant les festes?
Sí, exactament. Quasi totes, menys del mar, que ho gestionem nosaltres en conjunt amb ells, totes tenen una comissió de festes que ells mateixos es fan els programes, nosaltres li donem el suport econòmic i material i és això, si necessiten ajuda per buscar alguna cosa, li s'ajudem, però tenen una autonomia totalment suficient.
I moltes vegades el fet de que tinguin garantides aquestes entitats, aquestes comissions de festes al finançament perquè hi ha aquest suport econòmic de l'Ajuntament d'Olèrdola, no fa que s'acomodin, que no vagin a buscar recursos externs?
No, al contrari. Totes, jo diria que totes les comissions de festes ja es preocupen de buscar els seus col·laboradors a part de l'Ajuntament. Perquè una festa, sí, l'Ajuntament et dona uns calés, però clar, una festa comporta massa gastos. Llavors necessiten col·laboradors externs.
I sempre van a tocar les portes d'establiments, d'empreses del municipi. Un dels reptes també recurrents a Olèrdola és que la gent senti més enllà del seu nucli la pertinença al conjunt d'Olèrdola, i això també a través de la participació de les festes. Molt sovint es fa aquestes crides a que la gent vagi més enllà de la seva pròpia festa major de poble i vagi al poble del costat sense deixar el municipi.
Sí, per això ara també, gràcies a les xarxes, s'utilitza molt. A donar-li difusió a altres festes i que puguin anar, per exemple, els de Moja, puguin anar a Sant Pere a la festa major d'allà i disfrutar-la igual que disfruten la seva, i a l'inrevés.
I la que obre el foc, en aquest cas més a tocar de calendari, la festa major de Moja, que està a punt de desplegar els seus actes. Sí que hi ha, respecte a les dates tradicionals, el dia 25 és festiu, el dimarts aquí, local, i tot es concentrarà el cap de setmana anterior.
Sí, de fet, tenen les dates del 15 al 25 i durant tots aquests dies hi haurà actes a diferents llocs del poble. Aquest any, com a excepció, perquè la Rambla està d'obres, es farà a la plaça de l'Església. Hi ha alguns actes repartits per un altre lloc, però bueno, ja ho informaran al seu programa.
Doncs seguim, anem ara fins als estudis de Domenys Ràdio, on hi tenim a punt la Lourdes Meronyó, amb dues regidores més. Bon dia a totes tres.
Molt bon dia. Doncs efectivament tenim aquí a la Dolors Miquel, regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim a la Judit Vidal, regidora de Cultura de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia.
Bon dia.
Fa un any exactament vam tenir aquesta mateixa taula, a excepció, sí, sí, de, em sembla, d'Olèrdola, que no recordo ben bé ara mateix, però vosaltres dues sí que us teníem.
Sí, 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 aquí estem, un altre cop.
Un altre cop, repetim, això significa doncs, que hem passat aquest tràmit doncs, de 4 anys, us han renovat. El fet de que tinguem unes eleccions el dia 23 de juliol, us comporta alguna idiosincràsia diferent? I jo sé que aquí a Sant Jaume sí que hi ha.
Sí, en el cas de Sant Jaume és evident que sí que ens ha afectat en aquesta festa major. Nosaltres el dia del patró és el dia 25 i la festa major comença, tot i que aquesta cap de setmana ja comença a haver algun acte previ, la festa grossa comença el dia 21. Per tant, el dia 23 teníem actes que s'han vist, doncs, evidentment, modificats. Teníem la volta ciclista que ha hagut de canviar de dia, teníem la cercavila popular, que també l'hem hagut de reubicar com hem pogut i on hem pogut, amb consens amb les entitats, i també teníem la festa a la piscina, que també l'hem passada doncs, el dia 24, i hem deixat, evidentment, el dia 23 lliure fins el que és la nit, per totes les circumstàncies, no?, perquè també entenem que al final també hi ha veïns que es veuen implicats i que hauran d'estar allà al col·legi, amb la qual cosa també fer festa major sense que hi hagi gent que pugui participar i gaudir de la mateixa també una mica així, no? I després que també al final et venen venats, la volta ciclista no és que hagi sigut decisió ni de l'Ajuntament ni dels que l'organitzen, sinó que els hi ha vingut també. Nosaltres a Cercavila no teníem ja ambulàncies, per tant, és que al final ha sigut tot, no?, que ha hagut d'anar caient i doncs, bueno, ens ha quedat el dia 23 de juliol doncs, potser per recuperar i descansar i tornar a arrencar a la nit i seguir el 24.
És una mala jugada que quan estàs esperant un any per unes festes majors que impliquen a moltíssima societat, a moltíssimes entitats, a comissions, amb molta alegria, perquè significa doncs, que ha arribat l'estiu, que ja tenim aquesta normalitat, que parlava abans la Irina i el Raimon, i que et vingui una jugada d'aquest tipus, jo no sé si sentiu una mica de desafecció ja al final.
Bé, clar, a veure, la festa major, suposo que tothom és molt conscient que no es fa la setmana abans. Vull dir, portem quan quasi acabes una, ja com aquí diu, comences amb la propera. La comissió de festes, a la que estic superagraïts per la feina que fan, doncs portem ja molt de temps treballant amb la festa major, i és que gairebé la festa major estava tancada quan ens vam trobar amb tot això. Llavors, clar, tu ja tens coses contractades, tens i certs actes que aquell dia et cauen, que no els pots fer, llavors on els poses i on els reubiques. Perquè, clar, ningú volia perdre la cercavila popular, que és una cosa tan nostra, tan de casa. I on te la vas a posar? Doncs, bueno, m'ha hagut de fer mans i mànegues per poder-ho encabir en algun lloc, perquè, clar, quan no tenies ja l'espectacle infantil, ja tenies una altra cosa. I aquí, llavors, les entitats, clar, les entitats ja sabien que la cercavila era el dia 23. Clar, ara ja has de proposar noves dates que els hi encaixin en totes, que això ha sigut el més complicat, perquè aquí no ja tenia una actuació, tenia una altra cosa. Per tant, ha sigut complicat. La volta ens va resultar una mica més fàcil encabir-la, la veritat, que em pensava que també seria un problema, però la vam poder encaixar el dia 22, ha passat el dia abans, però, i les activitats aquàtiques van passar el 24. Això ho teníem, però la cercavila ens ha resultat realment complicat poder encaixar, i al final, bueno, ha quedat aquest diumenge dia 16 a les 6 de la tarda, de 6 a 8, més o menys, perquè, clar, després ja hi ha un acte d'una entitat de la Societat de Sant Jaume, amb la qual havíem de procurar-nos solapar-nos. I així estem.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Judit, a vosaltres us ha afectat o no?
Zero.
Zero.
Però perquè la nostra festa major és més tard, és pràcticament bueno, 15 dies més tard, però jo entenc el que diu, perquè canviar un sol dia d'una festa major ja organitzada és una barbaritat, perquè la gent del cercavila, la majoria, per suposar, la majoria, la totalitat, no són professionals de les festes, ells treballen, i llavors adapten el seu dia, el dia que tu els hi diguis, llavors els hi has de canviar. És dificilíssim. Per nosaltres, l'acte més complicat de programar sempre és el cercavila, perquè està format per centenars de persones que tenen les seves feines, i si tu ho vols fer el divendres, home, però el divendres hauria de ser a partir de les 7, perquè és l'hora que plego, però ho vols fer un dissabte, no, però vull dir que m'imagino amb un acte ja tancat. Això no ho va pensar el senyor que va convocar les eleccions, que Sant Jaume era festa major, i que, home, ja està bé.
Ni Sant Jaume ni a molts pobles.
No va calcular.
Sí, a mi em sembla un drama, ara. Però això és el que ha dit ella, no? Sempre ho tens tancat pràcticament d'un any per l'altre. Només que se't caigui un grup, a vegades ha passat això. O quan va haver-hi la pandèmia, que va venir així pim-pam el primer any, va ser un drama per la gent. I després que organitzar aquestes coses val molts diners, també. Sí. Si aquest dia tinguessis programada una actuació d'un grup, això hauria sigut un problema monetari per l'Ajuntament, pel grup i per tothom. Sí, no. No, però per nosaltres no,
Ni les festes de barri, que també teniu durant aquests dies, no?
Bueno, sí que ens coincideix amb una festa de barri, però funcionen diferent. Ells seguiran fent la seva festa durant tot el dia, i com que el plat fort de la festa és a la nit, que fan un sopar i un conjunt de ball, és a partir de les 10 de la nit, les eleccions ja hauran passat. Durant el dia fan moltes coses, moltes activitats pels crios, un campionat de futbol, però són edats ja que les eleccions se'ls hi queden lluny. I a la nit, que estaria lo fort, si fos a les 7 de la tarda, potser sí, però com és a partir de les 10 de la nit, doncs mira, ja hi haurà algun que brindarà pels resultats, suposo.
Anem a un altre tema. Abans parlàvem de la Covid va passar, però aquest any sí que tenim restriccions i se'n diuen sequera. Sequera, que significa que el tema de l'aigua no es pot utilitzar, inflables aquàtics, els que estàvem acostumats aquest any, doncs, es recomana aquest estat d'excepcionalitat. I us ha tocat també de prop o no, en tenir piscina?
A nosaltres moltíssim, a diferència del que deia abans, perquè a cada un dels barris que fem, a cada una de les organitzacions, hi havia la típica festa de l'escuma i algun tobogan aquàtic, un no sé què, que gasten molta aigua. És veritat, encara que contractis atraccions que et prometen que la reciclen i tot això, que vas gastant molta aigua, i aquestes atraccions, que sempre són les que agraden més a la canalla i les que et porten més gent, s'han quedat. Nosaltres no farem aquest any ni una festa de l'escuma ni una atracció amb aigua, o sigui que sí, això sí que ens ha afectat. Nosaltres a la piscina municipal no tenim costum de fer-hi res, perquè fa molts anys havíem fet algunes coses, però es desbordava una mica la gent i ens feia una mica de por. I no tenim costum de fer res, però sí que tots els barris hi havia una festa típica relacionada amb l'aigua, o un holi, després una aigua, sí. O aquest any no hi haurà res de tot això. Hem de ser una mica conscients dels problemes que hi ha amb la sequera i, bueno, si això servís també per conscienciar tothom que s'omple les piscines, encara que estigui prohibit i que d'això pues, no estaria mal, tampoc.
Dolors?
Sí, no, en el nostre cas, tampoc no... Ja per la Festa Major de Sant Jaume com a tal, de moment no hi havia hagut cap activitat que impliqués un inflable amb aigua com a tal i coses aquestes. Però sí que amb les entitats, doncs, per exemple, ara van passar una de les festes majors ja d'un dels nuclis i, per exemple, l'any passat ho van tenir i aquest any doncs, ja no. Ah. Llavors, per exemple, jo també m'ho van consultar des d'una entitat i els hi vam dir que vam demanar la informació corresponent perquè ens diguessin del cert i també els hi vam dir que res, que busquessin una alternativa a l'activitat aquàtica que havien fet cada any. I estem així també, o sigui que bueno, és el que hi ha i ens hem d'anar adaptant. Al final, aquests 3 anys ens estan servint per adaptar-nos molt a moltes coses. I ens vam haver d'adaptar a una Covid amb tot el que va portar i ara pues, ens haurem d'adaptar amb això.
No queda una altra.
No es queda una altra, exacte. Vull dir, al final et pot saber greu o el que sigui, no? Evidentment, però t'has d'adaptar i ja està.
És el que hi ha, no?
Que no poder fer un inflable amb aigua davant de la situació que és irrisori, no? Sí. El problema que tenim és molt més greu que no poder fer un inflable amb aigua.
Sí, la
veritat
és que
sí. Bueno, ens adaptem i ja està, i solucions i coses n'hi ha, no? Uh-huh. Al final, si no és amb aigua, doncs serà sense, però coses se'n poden fer i sempre hi ha solucions.
Les regidores aquí presentes i moltes altres d'aquesta comarca i de moltes altres de pobles petits hem fet un màster sense anar a estudiar de com organitzar i desorganitzar en un pim-pam.
Sí, sí.
Per tant, nosaltres ja, no? Res ens sí, sí. Sorprèn passa.
Déu-n'hi-do, no, és que Déu-n'hi-do els anyets que hem passat, no?
I soles, bueno, acompanyades dels nostres equips i això, però sense tècnics, sense, perquè això si deu passar a l'Ajuntament de Madrid o de Barcelona tot deu ser una mica més diferent. No?
Sí,
però nosaltres
s'intueix.
No, aquí és a base de correu aquí, correu allà, què puc fer amb això, què puc fer amb allò, que no sé què, i vinga, i anar buscant informació, i mirar decrets, i mirar no sé què, i ara, bueno, ja t'ho canvien, i dius, a 2 dies, no? Una setmana, no? A dos dies. Estàs allà a veure què em canviaven, i bueno, va ser una bogeria, i de fet continua, siguem per això. És que a més, un any que respiràvem, presenta un 23 de juliol, no?
Clar. Dius,
de debò.
Sembla una mica acudit, el tema.
Sí, o sigui, aquest any que anàvem tranquil·les, la comissió, i jo en aquest cas com a regidora, anàvem superbé, obteníem tot allò, saps? Perquè és el que diem, veníem de 2 anys d'anar canviant les coses, i que el programa era... Bueno, fer un desfer, no? Ara poso això, ara trec allò... I clar, aquest any que tenies el programa, que el veies un programa ja com els dels altres anys, no? L'any passat ja ho va ser també bastant, però que el veies també dius, ostres, ho tenim tot bé, i resulta que ens diu... A mi quan m'ho van dir, diu, hi ha eleccions 23 de juliol, qui m'ho va dir, vaig pensar, m'està prenent el pèl.
Una fake news,
sí,
no?
Me vol enredar, no? Allò en plan, vinga, va, la posarem nerviosa i diem que... I després quan vaig dir, doncs no és veritat. I clar, veus i dius...
Amb ajuntament recient estrenat. Nosaltres clar. Perquè hi som, ja hi érem, hi som, però això amb un ajuntament recient estrenat i un regidor completament nou és la locura.
Clar, això us anava a preguntar perquè a la fi al cap, és a dir, que siguin les festes majors a setmanes escasses d'aquesta confirmació o conformació del nou equip de govern... ja és mala bava, perquè al final, és a dir, hi ha ajuntaments, no, per exemple, Sant Sadurní fins al setembre, octubre, no en tenen, però aquells que és just acabar les eleccions, que s'acaben de consolidar aquests ajuntaments i que al cap d'un mes tingueu les festes majors, és una mala jugada perquè al final o ho fas esperant que sortiu o el que ve es menja el que heu fet valtros. No sé si aquesta casuística cada 4 anys es repeteix d'alguna manera.
Bé, mira, jo amb el meu cas, quan vam entrar el 2019, venia d'una altra regidora la festa major. Però com també hi havia la comissió de festes, l'avantatge és que com que ells ho havien treballat, doncs, tot el que estava allà ells sabien d'on venia i el què, no? I tot i amb això jo vaig tenir traspàs amb la Dolors, amb la qual va ser doncs, molt fàcil, no? El fet de venir, de dir, bueno, i després jo havia estat molts anys a la comissió de festes, molts. Per tant, també sabia com funcionava ja la festa major, perquè ja hi havia participat de fer una festa major. Per tant, tampoc no em resultava nou tot el que hi havia allà, perquè durant 8 anys ja ho havia estat fent. Per tant, no era de dir, aterro aquí i això ara què és, no? Jo amb altres coses sí que em va passar, però amb la festa major no, perquè ja sabia de què venia, no? Clar, aquesta, doncs bé, és el que vam intentar deixar-ho tot al màxim tancat, perquè en cas de que no hagués sigut jo, hagués sigut qualsevol altra persona, doncs s'ho hagués trobat tancat, fet, i que no hagués hagut d'anar a l'últim moment corrents a veure què faig o què deixo, o encara falta un grup o falta no sé què, no? Uh-huh. I més quan és una festa major que venia al cap de no res, perquè la nostra, al fin i al cap, era al cap d'un mes de quan prens la possessió, no? Llavors, el que teníem clar és que, almenys per la meva part, va ser intentar deixar-ho tot al màxim fet i al màxim treballat, perquè si el cas que no hagués estat jo hagués vingut una persona darrere, doncs ho hagués trobat, i que tot amb això li hagués passat el mateix que a mi, no? Que hagués tingut la sort de tenir la comissió de festes que sap de què va, amb la qual, i evidentment també hagués estat jo, però que també tenia la comissió que sabia de què anava, no? Llavors, però bueno, no ha sigut el cas, i amb la qual ha sigut fàcil tornar a començar i de dir, bueno, doncs vinga, seguim amb el que ja teníem, no? Uh-huh. I encantada.
Nosaltres, quan vam arribar fa 8 anys, teníem ja una festa major contractada, com trobo lògic i normal. Poc del nostre gust, però també això és lògic i normal. Suposo que els que haguessin arribat ara també se l'haurien trobat poc del seu gust. Però, vaja, els grups ja s'espavilen a que els hi signis tot, eh? Abans de les eleccions, sí. Perquè...
Si et sembla, Judit, després continuem amb aquesta tertúlia. Judit Vidal, Dolors Miquel... fem una aturada tècnica i de seguida tornem amb més i ja amb totes les tres regidores de Cultura i de Festes.
Gràcies.
D'acord.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.